Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest divendres 28 d'octubre. La quota de tonyina per a la flota artesanal pendent d'un consens que no existeix.
La Generalitat aposta de manera clara per obrir quota a la flota artesanal sense que aquesta vagi en detriment de la quota establerta al sector tonyinaire de l'encerclament. El grup Alfegó no vol parlar d'obrir la quota fins que el TAC no arribi als nivells de l'any 2007, quan es permetien quotes de 30.000 tones. L'Ametlla de Mar es prepara per viure el Tots Sants.
Castanyes, moniatos, panellets, flors i alguna carabassa seran els protagonistes d'aquesta festa tradicional. Els treballadors d'ambulàncies de l'Ebre accepten provisionalment les mesures plantejades per l'empresa.
El col·lectiu es dona un mes i mig de marge per analitzar el funcionament dels canvis, però no descarta convocar noves protestes. El nombre de persones sense feina a Tarragona baixa en 4.800 al tercer trimestre i situa una taxa d'atur del 18,13%.
La taxa d'atur és la més alta de Catalunya, però la més baixa en aquesta demarcació des del primer trimestre de 2010. I 10 anys després de l'arribada de l'AVE a Tarragona, encara no s'ha resolt l'accessibilitat a l'estació, el pla director ni l'aparcament.
L'alcalde de la Secuita, el municipi on està l'estació del Camp de Tarragona, explica a la Cambra de Comerç que es planteja fer un pàrquing de preu reduït.
Aquests són els titulars d'avui divendres a les notícies de la Cala Ràdio. Obrir o no la quota pesquera de la tonyina roja del Mediterrani a la flota artesanal va ser el tema que més atenció mediàtica va acaparar a la novena jornada científica de la tonyina roja que, sota el lema La investigació per la sostenibilitat, va organitzar ahir dijous el grup Balfegó. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, va defensar com a línia d'actuació pròpia del govern català treballar per procurar que la possibilitat d'obrir la pesquera de la tonyina roja a la pesca artesanal de la costa catalana. Aquest és un sector, diu, que dona sentit a una part de les famílies pescadores de Catalunya.
Que com a mínim mantenen aquesta quota i reforçar i mantenir tota aquesta riquesa. A més que ho fan molt bé perquè practiquen una pesca molt sostenible i estan perfectament compromesos amb el programa de conservació del recurs de pesca de la tonyina aquí en el mar Mediterrani. Paral·lelament, sí que també des de la Generalitat veiem amb bons ulls la possibilitat de, sense tocar aquesta quota de pesca d'encerclament o palangre, obrir una possibilitat de donar quota perquè petites, una flota més petita d'embarcacions puguin complementar i pescar també tonyina aquí en el Mediterrani.
Serret va mostrar el compromís del govern català amb el model de cogestió actual dels estocs entre administració, comunitat científica i sector professional i va lloar la trajectòria del grup Balfegó en l'aposta per un model de gestió sostenible dels recursos alhora que va apostar per mantenir-lo com un sector estratègic i d'identitat de l'activitat econòmica.
Per la seva part, el secretari general de Pesca del Ministeri d'Agricultura, Cultura, Alimentació i Medi Ambient del govern espanyol, Andrés Hermida, va defensar la seva aposta per l'increment de la quota de la tonyina vermella de l'Atlàntic més enllà de l'increment del 20% previst per al 2017. Després de l'èxit del pla de recuperació i a partir de les últimes dades científiques sobre la recuperació de l'espècie, Hermida ha assenyalat que, si bé és necessari seguir treballant en l'obtenció de dades científiques per eliminar incerteses, espera que l'augment de quotes pugui acordar la reunió anual de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic, l'ICAT, un fòrum, ha afegit, en el qual s'hauria de passar una fase del pla de gestió per així normalitzar el que ha de ser la pesqueria de tonyina vermella. En relació amb els drets transferibles de pesca a la gestió d'aquesta espècie, el secretari general ha defensat el manteniment de l'actual repartiment fins que s'aconsegueixi assolir la completa recuperació de l'espècie, podent així garantir la deguda estabilitat dels actors actuals sobre aquelles quotes que es van repartir a l'inici del pla. Segons Armida, quan es superin els nivells que hi havia amb anterioritat a l'inici de l'esmentat pla, podrem parlar d'una possible o d'un possible nou escenari de repartiment per a les quotes pesqueres. I serà llavors quan, tenint en compte els actors principals, es podria donar participació a aquelles flotes que han reclamat el seu reingrés a la pesquera. Unes flotes que no són noves en aquesta pesqueria, sinó que, donada la seva menor dependència global de la tonyina vermella l'any 2007, no van ser incloses a nom d'una més ràpida recuperació del recurs. El secretari general va finalitzar la seva intervenció valorant la trajectòria de l'empresa Balfegó com un exemple de millora permanent, mitjançant el seu sistema de traçabilitat i manifestant la seva confiança en que la pròxima reunió d'ICAT, que començarà en unes setmanes, puguin incloure canvis en el pla de recuperació de la tonyina vermella més enllà dels ja previstos.
Per la seva part, el grup Balfegó veu en el seu director general, en veu del seu director general, volem dir, Juan Serrano, va confirmar que l'any vinent està assegurat el 20% d'increment de la quota per tercer any consecutiu, tal com es va acordar en la darrera reunió anual de l'ICA, tot i que encara no es va mostrar receptiu amb la proposta de la consellera.
Me parece una postura muy noble la de la consellera, pero evidentemente va a ser difícil que trabajen con dos TACs porque los científicos solo pueden trabajar con un TAC en estos momentos. Y además, evidentemente, si se partiese ese TAC en dos, sin duda alguna, habría que quitarlo al TAC actual, con lo cual la flota nuestra se vería perjudicada en ese sentido. Pero también, ¿en cuánto 2 más 2 no serían 3 en esta situación que están proponiendo? En tanto en cuanto, posiblemente de ese TAC que trajesen del nuestro, pudiesen otros artesanales de otros estados miembros como Italia demostrar que capturan mucho más atún históricamente o que han tenido mucho más atún históricamente que los españoles. Y al final esa posible separación del TAC, ¿quién dice que no se la vayan a llevar los malteses, los italianos o los griegos? Lo asegura alguien y al final podemos tener acá en Cataluña y por supuesto en España mucha menos cuota de la que teníamos al principio. Hasta que no recuperemos esos niveles de TAC que teníamos en el 2007 o en el 2008, cuando se hizo la reducción fuerte, no deberíamos, por parte de la clase política, plantearnos repartir algo que todavía no se ha recuperado.
Serrano també va posicionar-se contrari a qualsevol reducció de les quotes i drets que l'encerclament té actualment en favor de cap altre sector. Serrano va advertir del que considera un perill si s'obre la quota de la pesca artesanal, donat que pot obrir una escletxa que no assegurarà que part d'aquesta quota vagi a la pesquera artesanal d'altres països com Itàlia, Grècia, Malta o qualsevol altre país del Mediterrani. Serrano també va qüestionar que la comunitat científica de l'ICAT vulgui allargar els períodes d'avaluació de l'estoc més enllà dels 3 anys actuals, cosa que perjudicaria el sector. A més, tampoc estan d'acord amb els posicionaments conservadors del comitè científic d'aquesta institució, que afirma que les dades amb les quals treballen no són suficients per aconsellar l'increment de les quotes de captura de tonyina quan aquestes són les mateixes que fa anys van recomanar la reducció del TAC l'any 2007.
Paral·lelament al debat d'obrir la quota a la flota artesanal, el sector tonyinaire català no espera cap canvi en la previsió de quotes per al 2017. Per aquest motiu, s'espera una plàcida trobada del sector la propera cimera de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l'Atlàntic, l'ICAT, en les seves sigles, com coneixem en anglès, que tindrà lloc al sud de Portugal entre el 14 i el 21 de novembre. David Diem, president del Comitè Científic de l'ICAT, present a la jornada i ponent de la conferència Avenços en la investigació de la tonyina roja en el marc del GBIP, va ser taxant en avançar que aquest és un any de transició en les avaluacions i ens estem preparant per a l'avaluació del 2017 i els anàlisis confirmen els mateixos resultats que el 2014.
Bueno, las evaluaciones que hicimos en el 2014 nos permitían concluir que el stock claramente se está recuperando, pero no nos permitían realmente dar direcciones muy precisas sobre la tasa de recuperación y por ello las recomendaciones que dimos a la comisión era que las cuotas se podrían ir aumentando, pero que eso se debía hacer gradualmente. La decisión de aumentarlo 20% cada año fue una decisión de la comisión en base a los datos científicos claramente, pero una decisión política que tiene obviamente razones que no son solo desde el punto de vista científico, sino que tienen en cuenta consideraciones económicas también.
Els científics confien que les avaluacions per determinar la situació de la tonyina roja al Mediterrani, que s'han fet darrerament cada 3 anys, s'aniran dilatant cada cop més. Seran molt probablement cada 5 o 10 anys si es pot començar a aplicar el nou sistema d'estratègies de gestió GBIP, un mètode que permet controlar les captures i fer un seguiment acurat del peix a partir d'alguns indicadors que permeten establir quotes sense haver d'esperar els resultats de les grans avaluacions. Per la seva part, Xavier Garat, president de IGF, la Coalició Internacional d'Associacions Pesqueres i també secretari general de la patronal CEPESCA, va manifestar respecte a la transferència de quotes que el comissari de pesca ha respost a una pregunta d'un eurodiputat del Parlament Europeu dient el mateix que porten dient des de fa temps, i és que amb 30.000 tones es podria arribar al rendiment màxim sostenible en un 90% de probabilitats al llarg de l'any 2022, justificant que la tonyina s'està recuperant. Ara li enviaran una carta recordant-li i també demanant-li que la Unió Europea estigui a favor de l'increment de quotes, almenys fins a les 30.000 tones. Si això succeís, Espanya ja podria pensar que flotes com l'artesanal que avui en dia està pescant de manera accessòria i no dirigida puguin tindre accés a algun tipus de quota. Xavier Garat.
Nosotros, en cualquier caso, desde CEPESCA lo que defendemos es la necesidad de tener seguridad jurídica en las empresas. En el año 2007 se hizo un reparto que fue duro, un reparto que a nadie gustó, porque cuando se trata de disminuir la cuota de pesca que cada uno está realizando, pues a nadie le gusta, pero que en aquel momento pues más o menos hubo consenso de que será el reparto. Se tuvieron en cuenta en un 60% las capturas históricas y en un 40% los criterios socioeconómicos y de dependencia. Una vez realizado ese reparto, a lo largo de todos estos años se han producido muchos sacrificios por parte de toda esa flota que se dirigía al atún rojo. Pero también ha habido muchas inversiones por parte de muchas empresas que para consolidar su posición han estado invirtiendo y han estado comprando derechos, comprando cuotas, alquilando cuotas a lo largo de los años. Lo que no se puede es, de la noche a la mañana, intentar cambiar las reglas de juego, quitarle parte del pastel a esos que han estado invirtiendo para poder dárselo a otros. De ahí que entendemos que sea una situación bastante complicada, pero el plan lo que ha hecho al fin y al cabo es beneficiar a aquellos que a lo largo de los años, 10 años anteriores al plan de recuperación, habían hecho pesca dirigida al atún rojo, y eso es lo que se reconoció en ese plan.
Per la seva part, Jordi Gajani, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que va participar a la inauguració de les jornades, va explicar que la pesca és un dels eixos de l'economia local i que la tonyina i el grup Balfegó han posat a l'Ametlla de Mar en el centre de la gestió pesquera, ajudant a la promoció de la població a fora del país.
Com a alcalde de l'Ametlla de Mar, com a Ajuntament de l'Ametlla de Mar, jo el que puc dir és que el que hem de fer és defensar que totes les empreses que es dediquen al sector de la pesca puguin tindre el màxim per a poder tirar endavant, perquè els pobles s'hi tiren endavant així. No? En aquest cas, jo també estic satisfet de les paraules de la consellera, sobretot en fer referència que qualsevol cosa que es pugui proposar sempre anirà amb el manteniment, com a mínim, inclús no només el manteniment de la quota cap al sector de l'encerclament, que en aquest cas representa Balfegó també, i sinó que a més si es pot millorar, millor. Però també tindre en compte que s'ha de gestionar un recurs i que també com a ajuntament no ens podem oposar a que aquesta quota sigui mirada d'una altra manera perquè altres sectors de l'art menor també puguin veure's beneficiats.
La novena edició de la Jornada Científica de la Tonyina Roja va tornar a reunir ahir a l'Hotel Ametlla Mar científics, pescadors, legisladors i agents comercialitzadors per analitzar l'estat d'aquesta pesquera, els estocs i les possibles millores en les mesures de gestió, així com també per analitzar els últims avenços científics sobre aquesta espècie. Harit Zazir Albalaga, científic de l'ACTI, Víctor Espinosa, científic de la Universitat Politècnica de València, Rebeca Metzer, cap de Polítiques, Economia i Institucions del Departament de Pesca de la FAO, Rafael Centeneras, subdirector general d'Acords i Organitzacions Regionals de Pesca, Jacinto Insunza, representant de la Federació Nacional Espanyola de Cofradies de Pescadors, i Ivan López, membre de la Junta de CEPESCA, van ser alguns dels participants en les diverses ponències organitzades.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Castanyes, moniatos, panellets, flors i alguna carabassa seran els protagonistes d'aquesta festa tradicional, el Tots Sants. Tant les floristeries com els forns i pastisseries locals esperen mantenir la línia de creixement d'envendes de l'any passat.
Durant aquests dies també s'estan venent castanyes pels carrers de la població. El centre ocupacional ho fa avui divendres fins a la una a la plaça Catalunya i els alumnes de l'Institut Candelera ho faran també fins en dilluns per la tarda de 5:30 a 9 a la plaça Nova, plaça Catalunya, plaça de l'Olivera i els quatre cantons. El cementeri municipal obrirà portes durant tot el llarg cap de setmana de 9 del matí a les 6 de la tarda, sense tancar el migdia perquè els caleros puguin visitar els seus difunts per arranjar la tomba i ornar-la amb flors. La parròquia de l'Ametlla de Mar també ha programat diferents misses, on destaquem la que tindrà lloc el pròxim dimarts, en dia 1, dia de Tots Sants, al cementeri a les 4 de la tarda.
La part més lúdica d'aquests dies es viurà dissabte a la tarda i per tercer any consecutiu amb el passatge del terror del racó dels joves. Com a novetat, les portes de la sala de la societat s'obriran en dos torns, el de tarda de 4 a 7 i el de nit de 9 a 12, orientat a partir dels 10 anys, en aquest cas, i s'omplirà dels personatges més terrorífics. Les entrades anticipades es venen fins avui al migdia a la regidoria de festes per 3 euros i a taquilla dissabte seran a 4. El racó també oferirà una tarda de tallers i activitats lúdiques a la plaça Nova pels més menuts. I dilluns 31 a la nit, el poliesportiu municipal Galetet s'omplirà amb la festa Halloween amb la música dels DJs Guillermo Argentó i Dani JR.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I anem ja amb la portada territorial. Els treballadors del transport sanitari de les Terres de l'Ebre han acceptat de manera provisional les mesures proposades per l'empresa concessionària, la UT Gara La Fuente, en resposta a les seues demandes de millora de les condicions laborals i la prestació del servei. Després de celebrar dues assemblees, aquest dimarts i dimecres, els treballadors han assumit que les protestes de la companyia, malgrat que encara les veuen insuficients. El col·lectiu de transport sanitari s'ha donat un mes i mig de marge per analitzar el funcionament de les noves mesures en una reunió entre el comitè i l'empresa prevista per al dia 15 de desembre. El comitè d'empresa ha confirmat l'ajornament de la vaga indefinida que havia començat el dimarts passat per tal de no perjudicar els pacients, però ha avisat que si les noves propostes no resolen els problemes actuals, es convocarà en vaga novament per a tots els treballadors del sector.
Segons els treballadors, la concessionària ha proposat reforçar el centre coordinador a Tarragona per poder absorbir els serveis de les Terres de l'Ebre. L'adscripció voluntària per part dels treballadors d'un horari laboral que pugui cobrir les hores punta on es generen més serveis, crear un calendari anual personalitzat per a tota la plantilla i així reduir l'excés d'hores que s'estan fent actualment i també l'adequació de les bases funcionals dins dels terminis marcats per la comissió creada a proposta de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre per fer-ne seguiment. A més, a proposta de l'administració, ja s'ha posat en marxa la comissió mixta amb representants del SEM, del CatSalut, l'empresa i treballadors per tal de donar solucions concretes i immediates dirigides al compliment de les bases concursals. Està previst el lliurament al grup de seguiment de les actes del SEM per visualitzar les auditories fetes fins ara. També s'ha acordat que la Regió Sanitària demanarà als serveis jurídics del CatSalut un dictamen sobre la utilització del tipus de vehicle més adequat tant professionalment com higiènicament en trasllats de malalts. Segons el comitè, l'administració ha manifestat també el compromís de recuperar els llocs de treball perduts a curt i llarg termini, un cop identificades les zones deficitàries del transport sanitari urgent que estan pendents de millorar.
I el nombre de persones sense feina a la demarcació de Tarragona s'ha situat en 71.300 durant el tercer trimestre, que representa 4.800 menys que el segon trimestre, al 6,31% menys. En termes anuals, a les comarques tarragonines hi ha 12.700 aturats, menys que fa un any, al 15,12% menys. La taxa d'atur a Tarragona s'ha situat en el 18,13%, la més alta de Catalunya, però la més baixa en aquesta demarcació des del primer trimestre de 2010. La taxa d'atur s'ha reduït en 1,3 punts percentuals en relació amb el segon trimestre de l'any.
El nombre de persones ocupades a les comarques tarragonines s'ha situat en 322.000 persones, que suposa 6.830 persones més que el trimestre anterior, el 2,17% més, però s'observa una disminució del nombre de persones ocupades en el darrer any de 2.900, és a dir, el 0,89% menys. A la demarcació de Tarragona, la població activa s'ha situat en 393.400 persones al tercer trimestre, un 0,41% més que el trimestre anterior, però 15.100 actius menys que ara fa un any, és a dir, el 3,79% menys. Per sectors d'activitat, a Tarragona tots els sectors registren augments de la població ocupada, excepte el de la indústria. El creixement del sector agrari, la construcció i els serveis han vist augmentar la població ocupada de l'11,76% al 5,03% i el 3,78% en relació amb el trimestre anterior, mentre que en termes anuals s'ha registrat un increment del 8,57% i de l'1,57% en el sector agrari i serveis, mentre que cau l'11,06% en el sector de la construcció en taxa interanual.
Deu anys després que l'AVE hagi arribat a Tarragona, el desembre farà l'aniversari, no s'han resolt qüestions com l'accessibilitat per carretera, l'aparcament, l'adequació del transport públic o el desenvolupament del pla director de l'estació del Camp de Tarragona. Són algunes de les qüestions que la Cambra de Comerç de Tarragona ha abordat avui en una jornada amb la participació dels alcaldes de Perafort i la Secuita, on estan els terrenys d'aquesta estació ferroviària. Pel que fa als aparcaments, l'alcalde de l'Ajuntament de la Secuita ha explicat que s'estan plantejant seriosament fer un aparcament a l'esplanada que tingui un preu reduït pels usuaris de l'estació. Segons un estudi de la Cambra de Tarragona, l'estació del Camp té una mitjana de 2.000 passatgers al dia i una mitjana de 750.000 passatgers l'any. El 2015 hi va haver 840.000 passatgers. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Ens trobem a les portes de la celebració del Tots Sants. Al llarg cap de setmana, Carme Farnell, com es presenten aquests dies? Bon dia.
Bon dia. El divendres se desperta amb temperatures més baixes arreu de la zona, han baixat entre 2 i 3 graus, però s'espera que al migdia tornem a parlar d'un ambient molt agradable, amb aquestes màximes que tornaran a pujar fins als 23-24 graus puntualment. Sí que podria ser una miqueta més alta, però serà de manera molt puntual. Al llarg del matí el que tindrem són encara alguns núvols que ràpidament s'han d'anar trencant, acabarà sortint el sol a tota la zona i a partir de mig matí el sol ha de ser el protagonista i això farà que al migdia parlem d'aquestes temperatures que comentàvem. I la situació serà ben semblant de cara als propers dies, aquests dies de pont o dies festius. S'espera que faci molt bon temps. Dimarts sembla que aquest anticicló comenci a perdre força. Cal destacar que també a finals del dia i a primeres hores del matí es formaran aquests núvols baixos arran de costa, que és quan se trenquen a partir de mig matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Bon cap de setmana. Anticicló que ens acompanyarà fins en dimarts. Divendres assolellat, temperatura agradable a aquesta hora, 23,3 graus i la humitat la trobem al 71%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'avui divendres a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalrtv. I el cap de setmana el recull informatiu dissabte i diumenge a les 12 del migdia i les 8 del vespre. I ens pots seguir també a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter.